Passen minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de literatura, de memòria i d'identitat. Avui tenim el plaer de conversar amb Isidre Grau, reconegut escriptor, autor ja d'una vintena de novel·les, 20 en total, i que avui ens presenta la darrera, acabada, podríem dir, que quasi ben bé sortida del forn, no? Aquest estiu enmig del temps, que ha estat publicada per La Campana, del grup editorial Penguin Random House, i que, de fet, jo dic que perquè és recent sortida del forn, perquè ha estat aquest passat mes de maig, vull dir que la tenim aquí, i de seguida, a més, me va arribar.
El 14 de maig, la data oficial.
Sí, Isidre, un plaer de tenir-te de nou aquí,
sí.
Perquè és que crec que no ha passat un any, vull dir que tenia l'anterior, que ens queda les nostres.
Va sortir el març, abril de l'any passat.
Del 25, per això,
sí.
Que això que a vegades, i a més, sempre, jo sempre et pregunto, quan parlem, arriba al final de la, i bé, i la pregunta, sempre dic, la pregunta del millor, i ara què? I diu, bueno, ara no sé, ara, sí. En aquell moment sí que ja me vas, aquí sí que me vas indicar que ja estaves, que ja estaves, que ja estaves, digo, de moment no parlaré gaire, però sí,
no,
però sí
no.
Que ja ho havia.
Sí.
I clar, i de seguida quan la veus, i bé, d'alguna
ara
manera...
Ara encara no et puc dir, estic treballant, però encara no.
Bueno, això ja preguntaré cap
exacte,
al final, perquè
ja.
Aquestes preguntes no falten.
Sí.
A més, clar, en aquesta que has canviat d'editorial, en aquest cas, perquè les últimes, en el que ens quedava els nostres,
sí, sí,
73
sí.
Dies amb el pare,
sí, sí. Ciutadà de Canalda...
Eran trípode, exacte,
sí.
Ciutadà de Canalda, que era després de... És l'anterior del
sí.
Que ens quedava els nostres.
Sí.
Eren totes anaven en trípode i ara en canvi ha sortit el grup el Penguin. És que el Penguin s'està quedant molts escriptors, molts escriptors bons, se los està quedant. Bueno, en aquest cas és La Campana, pot ser Rosa dels Vents, perquè tots
sí,
formen part del grup
sí,
editorial.
O La Magrana també.
També La Magrana, sí. Exacte.
Bé, en aquest cas, però si ha publicat les últimes 5 llibres a trípode, tinc una relació personal excel·lent i a més estic molt contenta com han sortit tots els llibres. El tema que hi ha, l'interès d'intentar canviar amb una editorial que hi hagi una distribució molt més àmplia, molt més garantida. Aquest és el repte i de moment no estic content perquè diem que arribi a més públic el que faig.
O sigui, vols dir que amb aquí
La Campana
arribarà
una distribució
sí.
Molt més
ampla. Sí, no, això sí que és cert. Vull dir, a més, treu més exemplar. Això també, clar, és un grup bastant fort. Podríem dir que avui dia hi ha dos grans grups.
Sí,
un és Penguin i després Planeta
i també Abacus Futur.
Abacus, clar,
sí,
perquè sí,
també grup,
que, o sigui, Abacus ja es queda en llibreria, editorial...
Sí, també són els tres grans grups, per dir-ho així.
Bé, comencem primer...
Si el mercat està allà, nosaltres estem aquí.
Parlem, o sigui, tot i que ja... Bé, és que ja, jo diria que totes les últimes obres, 73 dies amb el pare, després Ciutat de Canalda, que ens queda dels nostres, ara aquests, vull dir, tot aquest any vas, aquestes, jo podria dir, jo em sento privilegiada per el fet de que facis aquestes presentacions aquí a la ràdio. Això
bé,
em fa sentir molt bé.
Per mi és una, bueno, no sé, tenim una molt bona relació i per tant publicar. Una de les coses maques és que tornes a entrar en contacte
amb les persones,
totes unes persones que hi ha una afinitat.
I tant. Això jo diria que és la part més important.
Sí.
Doncs, però igualment jo, per recordar qui és l'Isidre, perquè ja dic que és ben conegut i a més en tantes obres i a més, una persona molt coneguda com a escriptor, però també com a professor d'escriptura, en l'Ateneu i justament allí vas estar pues, un
sí,
molt
13 anys.
13, vull dir, gairebé 15, vull dir, que a més d'escriure és formador,
sí.
El fet de formar i persones que després han sortit escriptores
sí,
gràcies també a la teva formació. Per
sí,
exemple,
sí.
Una molt coneguda aquí, amiga, com és la Yolanda Bataller.
Sí, sí, molt.
Doncs mira, dic que... Isidre Grau és nascut a Sabadell, resident, jo diria, pràcticament tota la vida, no? A vegades en aquest moment a l'hospital toca anar a Sabadell, sí, però sí. Després la vida és al poble que està, Cerdanyola.
Continua.
De professió enginyer, mentre podríem dir la part professional, sí. No? Enginyer químic i després durant... També vas treballar durant gairebé 30 anys de tècnic industrial. Sí, sí. Però la literatura jo penso que sempre hi ha estat silenciosa, però persistent. No? Sí. El 1994 vas començar a donar classes d'escriptura a l'aula primera, a l'aula de llibres, i més endavant a l'escola d'escriptura de l'Ateneo Barcelonès. Escrius de manera regular des del 1975 i vas publicar la primera novel·la, Fugida en gris, l'any 1980. Sí. I a partir d'ahí, pues, imagina totes les que... De novel·les, 20, però a banda també hi ha llibres de contes...
Una vintena de títols, de coses...
Després, llibres també de... que ajuden per escriure, com és La maleta de l'escriptor,
sí, i
l'arquitectura del conte. Per una banda, ens ensenya a escriure contes, que això ja és també la teva feina que ha estat a l'Ateneus, no? I La maleta de l'escriptor, que es poden trobar, bueno, no la trobarem per comprar-la, perquè podem dir que està exhaurida, però sí que la trobem en les biblioteques.
Sí.
Jo la vaig trobar a la biblioteca, sí, sí. La maleta de l'escriptor, i t'asseguro que ajuda molt, eh? Vull dir, quan fas classes d'escriptura, moltes vegades demanes al professor, no, a la professora, un manual. I per mi un dels manuals més importants, més que jo m'he trobat, que m'ha ensenyat molt, tenint en compte també el que t'ensenya el professor, és La maleta de l'escriptor.
És una companyia més.
Sí, ajuda
sí.
molt.
Sí.
També dic que has guanyat una desena de premis, entre els quals el Sant Jordi del 1987 per Els colors de l'aigua, i també dues vegades al Ciutat de Palma.
Mm-hmm.
Avui doncs es portes justament aquesta, la 20, la número 20.
Sí,
la número 20, que és de novel·les, ja dic que, sí, que d'obres sí, tens
sí,
més.
Sí.
Doncs la número 20, que és aquest estiu, enmig del temps.
Sí.
I per presentar la novel·la, doncs aquí faré un resum, perquè jo de seguida passem a que siguis tu el que parli. Aquest estiu, enmig del temps, ens presenta l'Àlex, que hereta la casa familiar, la Gironda, i decideix renovar-la per anar-hi a viure. Només entrar-hi el retorna a un estiu que li va canviar la vida quan tenia 13 anys, vull dir, és el record. Mm. També hem de dir que aquesta novel·la, el passat és el 2019 i el present estem al 2039
perquè són 20 anys.
Sí, però és que normalment quan estem parlant del present és ara, vull dir, al 2039.
Ja, aquí ja està clar, al final. No, jo no volia posar ni
any. No, però és que aquí
res.
El veus.
Sí, sí.
Com el veus, no faig spoiler, eh?
No, al principi no volia posar any, però vaig veure que es prestava a un embolic i llavors dic, bueno, doncs va, concretem el 2019, que és l'estiu abans de la pandèmia, perquè després ja s'embolicava la cosa, i després havien de passar 20 anys perquè sí, mm-hmm. Ja està, doncs el 2039, que no passa res.
És a dir, només entrar-hi, el retorn a un estiu que li va canviar i quan tenia 13 anys, no? Deien en el cas de l'Àlex. Un estiu de silencis, de confessions, de disputes familiars i de descobertes. Un estiu que marca el pas de la infantesa a l'adolescència i que revela que la família, amb tot el que pesa i tot el que el sosté, és un dels grans motors de la identitat, podríem dir, no?
Sí.
Això... justament també d'alguna manera el trobaven també aquí, és a dir, és diferent, totalment diferent, vull dir, no té res a veure, perquè aquí en què ens queden els nostres, tot i que pot ser qualsevol família, qualsevol persona, però sí que hi ha com una part molt, molt teva,
aquí
podríem dir.
No hi ha res inventat, no hi ha res de ficció.
Exacte.
I aquí tot és inventat.
És ficció, és ficció total, no?
Sí.
I de fet, és a dir, és una novel·la sense estridències, però plena de finors i de mirada i de veritat. Vull dir que, tot i que sigui ficció, la veritat és que trobes molta veritat,
sí,
eh?
Sí.
Pots començar les preguntes,
sí, molt bé.
O la conversa. Doncs mira, els orígens i la necessitat de... o sigui, faré una mica, primer, sí. Abans de... després ja ens centrarem aquí, en la novel·la. És el fet de recordar, no?, els teus inicis. expliques, o sigui, tu expliques normalment que no ve de, que no vens d'una família lectora. Quan mires enrere, què creus que et va portar realment a escriure?
Sí, vinc d'una família ben pagesa, bàsicament, i aleshores jo diria que potser m'hi va dur que jo tenia potser una observació en aquell temps que tots vam viure més de silencis, de mitges coses. Jo captava més indicis potser dels que m'explicaven, i llavors hi ha una necessitat d'explicar-te el que no entens. I llavors diria que, bé, per via intuïtiva, que per mi és la meva força principal, doncs, bueno, va, buscar interpretacions de les coses que no veus clares i crear ficcions que te les puguis explicar i que puguis donar un sentit. Donar el sentit el que passa, per mi potser és el més important.
I si parlem, tenint en compte la perplexitat, escriure era una manera d'ordenar el món i d'entendre't?
Sí.
D'entendre,
el món. Sí, sí, i entendre'm també.
Com a persona.
Tots ho fan, tots, i entendre els altres, i entendre'm a mi, i a tot, bueno, sí, entendre's.
La prehistòria literària, què queda d'aquell nen que escrivia novel·les als 11 anys? O que començava a escriure llibres ja als 12 anys, o les seves històries, podríem dir.
Sí, curiosament, en aquells moments, entre els 10 i els 14 anys o així, li vaig escriure, diguem, quatre novel·les, quatre històries, d'aquelles que, bueno, que no es poden ni mirar, però senzillament jo llegia coses, llibres, de novel·les històriques del Walter Scott o novel·les del West, dels Anne Gray, i bé, llavors m'agafaven ganes de crear història, inventar-les totes, no? I bueno, no sé, estudiava a batxillerat i veu que m'entretenia creant històries. És una cosa que va quedar arraconada, però va ser la base que després, al cap de 15 anys, o sigui, als 30 anys, quan tinc 30 anys és quan em poso realment, doncs, a dir, va, vaig a veure què passa amb la literatura.
El moment de dir sí a la literatura, que et fa apostar per l'escriptura ja als 30 anys.
Sí, vull dir, jo, com hem dit, doncs, sóc enginyer, etcètera, havia treballat des dels 19 anys, doncs, en una indústria de plàstics, després, bueno, senzillament amb aquests 10 anys, doncs m'havia casat, tingut fills, estava en una situació, diguem-li, estable, i aleshores, bueno, vaig a donar corda a la meva passió, a la meva assignatura pendent, que és la literatura. I llavors, bé, senzillament em vaig decidir el setembre del 75. Les coses sempre es decideixen després de vacances, no sé si et passa a tu, però normalment les coses importants és quan el mes d'agost, quan estàs en unes circumstàncies així i et venen
quan, però idees. Podríem dir quan estàs una mica com més relaxat?
Sí, més relaxat.
Jo ho veig així.
Sí, més relaxat. Més,
o que no estàs pensant en la feina o en el que sigui.
És,
no?
és un temps d'espera, perquè atures i llavors has de tornar a engegar. I llavors dius, bueno, va, potser és el moment de... I el setembre, doncs el setembre, aquest setembre del 75, quan encara havia de començar tot l'enrenou, doncs jo me'n vaig anar ja a Tossa de Mar, concretament, perquè havia decidit, pel que sigui, escriure una novel·la ficció total, a partir d'això, d'un personatge que havia viscut a tots els estius, cosa que jo no és el cas, i vaig inventar una història que era la fugida en gris. Bé, molt bé, vaig anar, i durant 3 anys vaig aprendre a organitzar-me sense cap contacte amb el món editorial ni amb res, però bé, a base d'innocències es va construint tot.
L'ofici i la evolució com a escriptor de l'ofici després de 20 novel·les, que és el que encara et sorprèn de l'ofici de l'escriptor? Perquè jo dic que l'ofici de l'escriptor no només és escriure, i això tu ho has viscut a flor de pell, no? Mm. Vull dir, com persona que has estat formador, sí, o professor, sí, en centres, etcètera, sí, dedicat a la docència també, però relacionat totalment amb el teu, amb l'escriptura, sí, sí, i després la literatura. Sí, bé, sí. I també, doncs, si toquen fer presentacions, sí, etcètera, vull dir, o acompanyar altres vegades a altres escriptors, no?
Sí, sí, sí. Bé, entre tot.
Per això jo dic que l'ofici de l'escriptor no és només escriure.
No, no, no. I després és llegir molt, sobretot, i informar-se, i normalment sempre ens hem d'informar molt per sobre del que acabarem fent servir, perquè bueno, t'ambientes i més aviat en sobra, no? Vull dir, de coses que potser no farà servir, però bé, l'important és que et sentis com molt carregat del tema, I a mi, com que normalment quan vaig a, quan em fico, ambiento una novel·la en un lloc determinat, necessito anar a aquest lloc, necessito conèixer-lo, necessito, etc. Aquí, en aquest cas, que el poble aquest, només parlo de la Gironda, i fins i tot aquí la primera pàgina abans de començar el text el lector ja trobarà un dibuix d'aquest espai, que és una casa, una antiga casa de pagès.
És curiós perquè ja crida l'atenció aquesta casa, perquè és el paisatge que al principi, si quan no comença, diu, mira, hi ha un plànol. No, aquí no. És un
dibuix que no l'he fet jo perquè no en sé, però sí que vaig fer el croquis, i un bon amic que sí que en sap, vam anar perfilant les coses. La gràcia és que tot passa en una casa, una antiga casa de pagès, que ha subsistit amb 10 hectàrees de camps al voltant, i no ha venut quan en una banda hi ha el poble ple de cases i en una altra banda hi ha urbanització de torres d'estiuets, i senzillament ells haurien pogut vendre i no han venut, ja està, és senzillament això. Aquest és l'únic espai totalment imaginari, però que pot ser qualsevol lloc d'aquest d'aquí, pot ser Caldes,
i un estiu.
Vull dir, aquesta és la idea, i per tant després sí que hi ha un altre espai dins de la novel·la que és significatiu, que és Formentera, no? Sí. Però bé, evidentment jo ja el coneixia, però jo vaig anar...
En aquest sentit veus que és real.
Sí, 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 ja vaig anar, bé, ja el coneixia, però hi vaig anar, i precisament ara estic pendent de que aniré a fer el setembre, aniré a fer una presentació de la novel·la
a Formentera. Sí, home. Això està molt
clar,
bé.
Perquè a passada fem...
I millor que sigui al setembre, perquè sí, ara no podries, no, ara no podries podies caminar, no podies donar ni un pas,
no.
Perquè entre que és petita,
és Itàlia,
perquè
capital Roma,
sí, és terrible, com han canviat, no? Els llocs tan idíl·lics, no? I ara doncs s'han convertit,
continuen sempre, sí, en determinades estacions.
Exacte, a partir de setembre, sí, no? Sí, sí. O a l'octubre quasi, sí, millor, vull dir que
millor.
I fins al mes d'abril, podríem, sí, dir, perquè ara ja...
Abril-maig, sí, encara es conserva bé. Sí,
però ja dic que val la pena, perquè dius tu, una illa tan bonica com és Formentera, no?
Sí, sí.
I doncs, però bé, si és al setembre, doncs passejar per allà i per allí, diguem, i el fet de presentar la novel·la,
bé,
això està,
sí,
està molt bé. I tant que sí. Doncs això jo és el que et preguntava, doncs què és el que després de 20 novel·les te sorprèn encara, o queda sorpreso per aquest ofici, per escriure?
Bé, aquí la cosa és que cada vegada, esclar, quan te vas fent així gran o madur, que en diguem, doncs també dubtes de si té sentit continuar escrivint, etc. No? I aquesta novel·la, bé, ja ho explico més o menys, doncs de fet vaig estar, abans de començar-la, un any sabàtic sense escriure res, voluntàriament.
Crec que això va ser després del Ciutat de Canalda.
Sí, 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 després del Ciutat de Canalda, que jo havia acabat, i llavors aquell any em vaig dedicar a parada, i també per altres situacions familiars més dures, però d'alguna manera vaig dir, bueno, vaig, tranquils, perquè la vida és molt relativa, vull dir, en qualsevol moment doncs, estem subjectes a la desaparició, per tant, bueno, val la pena o no val la pena escriure. Llavors, senzillament, vaig deixar passar un any i em anaven apareixent algunes idees, no? Però jo no, jo anava a mamà, jo no. I llavors hi va haver un moment determinat que em va semblar que jo estava com molt carregat d'idees i llavors, doncs, sí, precisament era el maig del 2023 que vaig anar a Formentera, em vaig tancar en un lloc al costat del mar, al mateix lloc que hi ha una placa en l'hotel que on la Montserrat Roig havia anat,
havia estat,
havia també tancat a escriure l'hora violeta, i allà havia escrit. I jo dic, bueno, jo els vaig dir, per mi jo vinc a començar una novel·la que es dirà Aquell estiu al mig del temps. O
sigui, això també és fora de temporada, suposo que te vas tancar
sí,
allà.
Sí, al maig, i vaig estar una setmana, no vaig escriure encara la novel·la, sinó vaig...
Podríem dir que l'esquelet de la novel·la.
Exactament, vaig projectar, vaig escriure en 15 o 20 pàgines, doncs, el que havia de ser la novel·la, i després dos anys i mig o així anar fent i anar fent, i sempre hi ha aquest dubte de dir, bueno, i ara què? Vull dir, això que dius amb la maduresa, què? Pues, que dius, escric o no escric? Però llavors sempre val la pena deixar que tornin les ganes, o sigui, escriure ha de respondre a un desig profund d'escriure. I això és el que em vaig voler demostrar, de dir, no escric perquè no sé fer una altra cosa, perquè cada vegada també descobreixo que el que m'agrada més és viure d'una manera que sigui, viatjar,
viure,
trobar els amics,
però a vegades pot ser aquesta viure, això mateix, gaudir dels amics, gaudir fins i tot, podríem dir, del moment que estàs, del paisatge, del que sigui, de la tranquil·litat, o del que et porti, no?
Sí, és, a vegades el que és important en alguns moments d'aquests és que fas el que sigui, a vegades, pues, no sé, un dia pues, dic, bueno, vaig a Barcelona a veure exposicions i tal i qual, i vaig lliure totalment voltant, etcètera, etcètera. Llavors hi ha algun moment determinat, sense buscar-lo, que dius, ostres, estic bé. Diem-li, i això està al mig de, suposem, fins i tot al mig de la Rambla, que és difícil,
sí, i amb les obres,
però vull dir que fins i tot em sembla que el que podem perseguir és aquest, la consciència de dir, mira, estic bé amb el que estic fent.
I pot ser fins i tot en trobar-te amb amistats,
que,
i si estan relacionats amb l'escriptura, doncs encara més, perquè és el fet de comentar, no? I sobretot quan sempre que et present, aquí no ho he dit, però que sí que estaves en l'Ofèlia Drac, no?
Sí, sí.
Que era tot un conjunt d'escriptors i tal, que formàveu part de l'Ofèlia Drac. Doncs és el fet, no sé si aquestes trobades
això
les continuen tenint.
No, bueno,
després, amb els anys,
Som, continuen algunes amistats, però
ja no teniu trobades.
Hi ha defuncions pel mig.
Jo encara conec, si la Margarita Lisseta,
sí, és poca, perquè és més jove, també, és més jove, però bueno, jo també amb el Vicent Villatoro,
també
ens veiem, però també és més jove, i bueno, però aviam, hi ha el Jaume Fuster, el Maria Antoni Oliver, que ja s'han mort, després hi havia altres gent, vull dir, circumstàncies, però bé.
Però sí que encara quedeu escriptors que estàveu aquí en Ofèlia Drac. La disciplina, com escrius? Tens rutines, manies, rituals? És que justament abans parlaven d'unes... No, en aquest... Però sí que hi ha unes persones, sobretot els escriptors, que teniu unes rutines, unes maneres de fer, no?
Unes maneres...
Cadascú ho feu d'una manera...
I que són... Jo, per exemple, doncs... puc escriure, diem, amb música, per exemple, però música, però no cant.
Música ambiental.
Música, sí, tipus... música, el que m'agradi, però música.
No sé si t'agrada el piano, vull dir, perquè
sí, evidentment.
Jo, a mi, una de les que més m'ajuden sempre a tot és la... escoltar música de piano.
Sí, vegades, tinc una neta que té el piano i que el té allà al costat i a vegades ve i dic sí, ja pots anar tocant ja, vull dir que no molesta. O sigui, la música evidentment és una bona companyia, això per una cosa. Després...
I també t'inspira a l'hora de... o no et molesta quan tu estàs escrivint?
No em molesta i a vegades puc posar coses, no és que m'inspiri, vull dir, em dona un ambient correcte, però a veure, vull dir, la cosa és estar sol, concentrat i després escric amb moltes intermitències perquè faig notes, busco tal, vull dir que no és allò de d'escriure, pum, aquest de la inspiració i tal i qual, no? Jo reescric absolutament totes les vegades que calgui. I, de fet, per mi, un dels plaers, jo sempre dic que m'ho passo bé, diem, suposant que hi hagi tres fases de l'escriptura, m'ho passo bé amb la primera i amb la tercera.
El començament i el final.
Sí, que la primera, que és acumular, preveure, preparar tot, documentar-se i anar...
En compte del que serà, diguem, fas aquí la primera part, que és el que serà aquesta novel·la, no?
Tot això, llavors ja diem la segona, que és escriure, i escriure, molt bé, però jo quan escric així per primera vegada tinc la consciència de que allò no val. Diguem-li, no? Vull dir que no, a mi no em surt tot, oi, mira que maco i tal. Vull dir, però passa que necessito escriure-ho i després m'ho rellegeixo i subratllo les idees que hi ha, el que va bé i el que no va bé i tal. Però és una fase que és més insegura. I llavors el que dic, que m'agrada la tercera, que és la reescriptura, quan ja et sembla que has dit tot el que vols dir, i llavors, vale, donar-li la... Hi ha molta gent que això li costa molt.
Donar-li ja el definir. Si has d'afegir o canviar alguna cosa, és el toc final, no?
Sí, tot el que significa. No haver d'inventar, o sigui, quan ja has inventat, llavors remenar l'olla i... cadascú. Serien les meves manies, diguem-li.
I aquestes manies que podríem dir, però, això també a l'hora de quan tu has fet, tens aquell llibre, o bé l'arquitectura del conte, o bé la maleta de l'escriptor, això també ho expliques, la manera, o sigui, el perquè, com ho ha de fer cadascú, no?, a l'hora de preparar...
Sí, de fer la maleta de l'escriptor venen d'una sèrie d'articles que durant 4 o 5 anys, o l'any, no sé, el 99 fins al 2005 o així, vaig anar escrivint pel diari L'Avui, del suplement, hi havia cada setmana o cada 15 dies un article de tècniques d'escriptura i llavors, això et concentres en un espai concret que no et pots allargar molt, doncs explicar algunes coses concretes, no? I bé, i a partir de llavors reelaborant-ho vaig fer el llibre, però bueno, a base d'això.
I continuem amb el tema de la docència. Què t'ha ensenyat ensenyar?
Molt. Bé, molt, sí, no és cap cosa, perquè realment quan entres, veia el que feia, bàsicament eren, diem, tutories, o sigui, els cursos finals, quan ja els alumnes més o menys tenen i hi ha una novel·la estructurada o tal i qual, un projecte, i llavors va intervenir, entrar a fons. Llavors, esclar, amb cada persona, que és un projecte de novel·la, entres molt a fons a entendre què vol dir i fins i tot moltes vegades més enllà del que aquella persona sap, i llavors és molt delicat perquè, diguem, has d'intentar fer veure que la persona s'adoni de què vol dir i de què no vol dir. I llavors evidentment hi ha molta implicació perquè pateixes i aprens després, sobretot la interrelació del grup amb les classes, quan la mateixa gent entre ells es donen consells i tal, I en algun moment li pots dir a aquell que està donant un consell al company, dir, oi, que bé que ho dius, i per què no t'ho apliques tu, això? Bé, els mecanismes aquests que són els que ensenyen. I nosaltres, els professors, també aprenem alguna cosa. Sí, però no se sap,
Quan justament estàs fent les classes.
Sí.
Tornem a l'Ofèlia Drats, no? En aquest sentit, havies comentat molt per sobre a les persones que hi eren, no? Però què va significar formar part d'aquest col·lectiu tan singular en una època també tan singular?
Estem parlant d'anys 80, la plenitud, jo em sembla que era el 79 o 78.
Sí, ja diguem que estaven en la transició, vull dir, política.
En tot aquell moment tan important i tot plegat, però bueno, llavors jo després d'escriure en solitari tot plegat, llavors doncs em vaig relacionar a través d'en Josep Albanell en aquells moments i vaig entrar en contacte i bé, i llavors ell em va introduir en el grup aquest que s'estava començant, que ja havien, que ells acabaven de guanyar en aquells moments el Premi de la Sonrisa Vertical amb els 10 pometes del Pomer, que jo no hi vaig participar, però llavors a partir d'aquell moment hi havia tot el grup que tenia tot un eufòria, llavors bé, em vaig integrar i va ser molt important, perquè jo anava una mica així de savi, d'innocent, jo podia escriure, però conèixer el sector editorial, conèixer una mica els intríngulis, la duresa del sector editorial, doncs això no, si no ho vius a través dels altres, no ho veus. Llavors, senzillament, també va ser un molt important, perquè vam fer molts experiments amb gèneres literaris, evidentment, després el policíac, el gastronòmic, el de terror, coses que jo no hauria fet jo sol, perquè la novel·la policia, que m'agrada llegir-la, però
no és el teu estil.
No és el meu estil. I en canvi
sí que persones d'ahí, com per exemple la Margarida Guiceta, o la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster, novel·la criminal.
Sí. Però bueno, i amb altres jugava amb molts estils, i llavors doncs, bé, vull va ser una experiència, a part de la relació d'amistat i de tot plegat, però van ser uns anys molt, bueno, uns anys en què de fet alguns d'ells ja havien començat a publicar, però va ser l'any de que tothom es va llançar a publicar, tant el Jaume Fuster, el Jaume Cabré també, evidentment, sí. En aquests moments.
Veus, Jaume Cabré és un altre estil.
Són tot estils totalment diferents. I el Josep Albanell també. Vull dir, tots eren diferents, però quan ens posàvem a fer reculls per Ofèlia Dracs, doncs teníem, o eren molt crítics tots i no tot ho deixaven passar. O sigui, per tant, va ser una molt bona escola, tant literària com de relació i com de contacte amb el mercat editorial, que és una cosa molt difícil.
Exacte.
De conèixer tu sol.
No, hi havia una connexió en aquest sentit, vull dir que totes, mira, llibres de la Maria Antònia Oliver, que en aquell moment estaven en la Magrana, que ara s'han tornat a reeditar en la nova Magrana, perquè tot va... sí que és veritat que hi ha editorials que d'alguna manera, pues, per a poder subsistir és quan entres en els grups més grans.
Sí, sí.
Hi ha algunes, com per exemple Trípode, que encara conserva la seva independència.
Independents i també, bueno, hi ha de tot.
Sí.
Avui dia estem en un mercat molt divers que no té res a veure amb el d'aquells anys.
No.
Però bé, estem
però
aquí.
Estem, i el que importa és això, perquè sí que és veritat que lectors n'hi ha, però és que cada dia hi ha molt de llibres. És que la quantitat de llibres que van apareixent i llibres que molts estan editats per bones, o sigui, jo dic editorials bé, que tenen que són aquests llibres, doncs que és la editorial Kissing, vull dir que però també hi ha el diu, bueno, si no me lo editan, pues me l'autopublico, no? Que també passa
això. Hi ha de tot. Hi ha un bosc molt gran, i i molts pocs passejants que entren al bosc.
Sí.
Hi ha molta gent que prefereix anar a la platja, per dir-ho, gent que entra al bosc.
Sí.
Bé, ja ens entenem.
Que és difícil també, perquè és difícil perquè avui dia són tant els llibres que hi ha, doncs que la editorial evidentment també han de fer una selecció.
Sí,
i evidentment
sí.
Sempre té més preferència als autors que ja teniu un bagatge coneguts,
sí,
reconeguts, però... que no que els que acaben de sortir, clar.
Sí, però és molt variable perquè avui dia també hi ha bastanta facilitat i bastantes ganes de descobrir valors nous, noves veus i sobretot els temes que puguin...
No, i que tema, sigui, exacte, i que tema. Sigui, perquè això també ho tenen en compte. A vegades tenen en compte que la persona sigui el que escriu o el que posa el nom sigui mediàtica, no? Perquè això és garantia...
Això
és garantia de venda, això sí. Per l'editorial, eh?
Sí, sí.
També que la temàtica sigui de tan atractiva, sí. Tan atractiva, doncs que això sí que aleshores també pot ser una garantia, no?
Sí, sí.
Però ja te queden tot pel mig dels que... Però que és que això també és normal,
no? Sí, sí.
I també això ho saps tu, Isidre.
Sí, sí, sí.
El territori, territori literari. Vinyes de Sabell. És un territori inventat que li dona Vinyes de Sabell i que no li dona un espai real, perquè aquest és, sí. És un espai sí. Que és ficció.
Sí, sí, bé, això surt en aquells anys, estem parlant de l'any 83 aproximadament o així, 82-83, amb tota la transició política ja amb el cop d'estat del 23 de febrer i el desengany
el 81, sí,
el 81, el 23F del 81,
sí.
Bueno, per tant jo ja estava escrivint, ja havia publicat i tal, però llavors dius bé, sembla que he agafat un cert ofici, per tant ara ja de què val la pena escriure, i llavors en aquells moments amb tota aquella circumstància estem parlant d'això a mitja transició, quan ja hi havia veus una mica discordants, doncs jo em vaig plantejar d'escriure sobre l'evolució de l'entorn. I llavors, bé, Sorganyola, que estava en plena evolució encara, en construcció de tot, no? Com tantes i tantes poblacions de la perifèria. Llavors, bé, sentiment, jo em vaig agafar on vaig crear aquest espai, Vinya de Savall, que, bueno, aviam, abans, en temps de la República, es via Sant Cugat, per exemple, li havien posat Pins del Vallès, i perquè Sant Cugat, els sants no eren bons, no eren ben vistos, i llavors, bueno, van posar, llavors vaig pensar, jo com, no, evidentment no és Sorganyola, que com la bateria, llavors, Vinyes, perquè era el més abundant a tots els voltants, i Savall, per no dir Vallès, però vaig pensar, bueno, els de Sant Llorenç de Savall
i quedaran, no
s'enfadaran,
no.
Bé, igual vaig crear un espai que per mi sempre dic que és com el meu Macondo, perquè,
sí.
Perquè clar, jo també acabava de llegir El senyor de Soledat i tot plegat, i aleshores doncs, bueno, tenia aquelles ganes, i em vaig proposar fer una novel·la, una invenció total, no tan màgica com el realisme màgic d'això, però volia que els meus lectors s'ho passessin tan bé com jo m'ho havia passat llegint El silenci de Soledat, no? I bueno, i on va sortir aquest espai, i després un projecte que durant 20 anys vaig escriure quatre novel·les més relacionades amb tota aquesta
de les vinyes de
família. I bé, vull dir, això és una tendència, no?
El territori és un personatge, quan parlem d'identitat i paisatge, el territori
és important, és important, no el personatge, però és el marc en què passen totes les coses que han de passar. Per això ara la novetat és que en aquell estiu al mig del temps, en lloc d'explicar gaire el territori, em centro molt en una casa que sintetitza l'evolució de durant 200 anys, i m'ho invento. I per què dic la Gironda? Pues perquè sí, perquè em va venir al cap, em va sonar el nom, i jo sempre dic sí o no, sí o no, i llavors quan m'he dit 4 o 5 vegades que sí, pues dic, bueno, tiro, ja està, ja m'agrada, no? Però llavors invento, encara que no tingui cap importància, que en realitat el nom ve de que fa 200 anys que va venir un pagès viticultor d'allà, de la Gironda, de Bordeus, de França, i que va venir aquí a collir raïms i es va enamorar de la terra aquesta i van crear una casa i li van posar la Gironda en un hort al seu terreny. Punt, ja està. Per això no importa gaire.
Doncs ara ja ens entrem en aquest estiu enmig del temps. El punt de partida, d'on neix aquesta història? Perquè tu dius que estaves, vas estar, o sigui, el 23 te'n vas anar allà a Formentera, te'n vas tancar una setmana i a partir d'ahir neix. Però abans pot ser que ja tenies alguna cosa al cap,
sí,
no?
Sí, senzillament la cosa que tenia és que el temps és molt fràgil, que tots podem ser rei del mambo, però en qualsevol moment, pues, senzillament una malaltia o una caiguda o el que sigui, s'atacava la cosa. Per tant, aquesta idea de que, bueno, vale, que el temps és finit, doncs, i que aleshores, com diu aquí en alguns llocs de la novel·la, al final un dels personatges, que som un parèntesi enmig del temps, no? O sigui, en realitat ens podem pensar el que sigui, si tinguem diners, si tinguem fama, el que sigui, però en realitat el que convé pensar és que som un parèntesi. Nosaltres estem aquí, hem començat, tancarem, abans han passat moltes coses i després en passaran d'altres. Aquesta és la filosofia. Llavors jo, què passa? Que invento, després de tot el que em va venir lliurement al cap, invento aquesta història d'aquest home, un avi que és, en aquests moments és un ceramista, diguem-li que als 70 anys, pinto aquesta generació als 70 anys, que acaba de perdre la seva dona a mig any i que llavors ell, bueno, d'alguna manera, doncs té una caiguda i tal, i llavors la família, la filla i el net l'han de venir com ajudar a socórrer en aquesta casa. I llavors és a partir d'aquest estiu en què ell està convalescent, però bueno, i que després l'hauran d'operar, l'hauran de posar una pròtesi i tot plegat, que per ell és com el final del món, perquè ell que no ha tingut mai cap malaltia ni tot plegat, i que li hagin, o sigui, la idea de que hagin d'anestesiar, vull dir, això amb ell ja és com, això ja està, tu ja apaga i vámonos, no? I bueno, i llavors aquesta era la idea.
Que I ve aquesta relació que té amb, en aquest cas, net, és el net.
Sí, el net aquest, que bueno, aquest és el... Bé, clar, tot és la suma de molts ingredients. Aquí aquest nano, el de 13 anys, era un... I entro també, m'agrada tocar aquest tema del que serien això que es diu les altres capacitats o els superdotats que es deien abans, que aquest nano és un nano de 13 anys molt espavilat, que té, que, bueno, que ho capta tot i que té alguns problemes també de relació, precisament per massa, i llavors és un fill únic d'uns papes que molt bé, molt macos i molt tal i qual, però sembla ser, quan comença la novel·la, que estan en crisi.
Bé, i llavors, això justament a partir d'ahir, doncs,
exactament,
no...
Llavors allà desencadena tota aquesta idea d'aquest... aquest noi de 13 anys que durant l'estiu, des de tot el que és l'estiu, des de Sant Joan fins al principi, al final de la tardor, quan s'acaba la novel·la i quan, bueno, etcètera, quan continua la vida, doncs jo explico totes les coses i cosetes que passen, però evidentment ho explico des de la veu d'aquest noi quan té 33 anys,
sí.
Vol dir que ja és arquitecte i que està a punt de muntar un estudi d'arquitectura amb aquesta casa,
la casa a la Gironda que li han deixat també.
Sí, que li han deixat també, però que és una casa que des dels orígens pagesos, pues, l'avi ja era ceramista, el besavi era fuster. Vull dir que la casa ja ha tingut moltes transicions, i ara
l'arriba amb ell
un altre farà un estudi d'arquitectura d'aquests que estan de moda avui en dia i tal igual. Llavors aquest és el punt de partida, i llavors allà vas buscant personatges, vas buscant altres altres dimensions.
Per què la memòria aquí entraria? Per què mirar enrere des de l'edat adulta? Perquè és això, sí. Dir, ell té 33 però fa aquesta marxa enrere.
Sí, esclar, estem parlant d'una edat adulta però encara a mig camí també, perquè un senyor
sí,
de 33
aquí pensem,
anys...
pensem que el 2019, que és, ell té 13 anys, el, sí, el 2039 és, és que l'actualitat sí. Aquí és el 2039.
Sí, però és que el que intento és que no tingui cap mena d'importància. Sí. La meva previsió... Però,
clar, és que jo això també te podria dir... o sigui, per què vas situar el present narratiu el 2039 i per què no el del el 2026? Clar, no sé si això té res a veure amb el dos, perquè el protagonista havia de tenir una edat, no? Ja? Sí. I el del 2019 al 26 no haurien passat prou anys. Sí. I hauries d'haver-la avançat.
És una cadena de coses, però ja bé, per altra banda també jo pinto aquest avi, vull dir aquesta generació sí. Pues de 70 anys, perquè resulta que aquests, ell i els seus amics, aquest avi, pues, tenen un passat que va començar de joves a Formentera fent el hippie, per entendre'ns, no? Clar, llavors això també ho he calculat. Vull dir que aquests eren nascuts al voltant de l'any 50 i llavors doncs l'any 72 és quan van tenir aquell estiu que retrata aquí sí. I tal i qual. Per tant, tot ha de lligar, encara que no importa gaire, però això sí, sí que ho faig lligar. I per tant, ja vaig calcular que, doncs, senzillament, sí, el 2019, diguem-ne, la gent aquesta hauria nascut l'any 49, no perquè m'importa, bueno, un càlcul.
Però sí que tens aquest càlcul sí, sí. Que va per aquí, vull dir que està lligat totalment,
està,
que
està
no
lligat,
és, no, i clar,
no.
I ha de ser d'aquesta manera,
està
vull dir que
lligat.
No és exacte.
El que menys lliga és que sigui, a veure, després hi ha una fixació meva, que jo vaig fer aquesta història per dir, bueno, mira, aquest home, que aquest 2019 el té els 70 anys i se li acaba el món, sembla que se li mor la dona, ell no sé què, ja està fotut, està, bueno, està molt deprimit i tal i qual, jo explico aquest estiu i tot, però què passarà? Jo el que volia és que, veus, tants problemes que tenia en aquell estiu i han passat 20 anys.
Mm-hmm.
Això que, 20, per què? Podia ser 10, però no, m'agradava que senzillament sí que aquest nano hagués acabat l'arquitectura, s'hagués situat, i bé, per tant estem parlant en una època que no és madur, o sigui, està a transició, sí. Que està començant la seva vida realment professional, perquè muntaran un estudi d'arquitectura d'aquests que avui dia estan de moda, i per tant no està ni al final de la seva vida, està precisament al punt dolç.
Sí.
Bueno.
No, està justament a la meitat.
I l'única previsió, l'única cosa meva dins d'aquesta ciència-ficció és que el 2039 estarem fent més o menys la mateixa vida que ara si el senyor Trump no tira la bomba
sí,
atòmica.
Si algú no li dona algun botó, alguna cosa.
Sí, i si no, pues mira, estarem a la vall d'Aran refugiats en una cabana.
No sabem com anirà el canvi climàtic i tot sí, plegat, vull dir que sí. Millor no pensar, millor
sí,
pensar.
Però en definitiva que... aquest procuro que no sí. Sigui el problema.
Clar.
Ara això sí, ja ho puntualitzo, que quan s'acaba la novel·la és el 22 de juny del 2039.
Vale.
Tu creus o no tu creus? No. És igual.
És igual, però aquí és una novel·la, vull
sí,
dir que tot
sí,
això.
Sí.
Com construeixes un protagonista amb altres... O sigui, amb altres capacitats sense caure en els tòpics.
Clar, això és un tema. Evidentment vaig documentar doncs, també amb nanos que han tingut aquestes diferències, si el problema és la diferència, i també amb algun psicòleg que és especialista en grups de nanos d'aquests i que llavors és una mica que la teràpia de grup amb aquests nanos que tenen certes dificultats a les classes i tal i qual, doncs, bueno, sentir que estan en un procés i que positivar Llavors he llegit molt també, evidentment em van recomanar llibres i he descobert que hi ha tot un món molt, molt important, que normalment no li donem importància, però que està allà i el que li toca, no? Llavors, evidentment, el més principal que hi ha és fer un diagnòstic, perquè això de tenir altes capacitats no vol dir que ho tinguis resolt, sinó més allà que és un niu de problemes, perquè et donarà aquest sentit de la diferència, de que el nano que és tan espavilat sent que no lliga, que és diferent del seu entorn, i a vegades li dona una superioritat, però aquesta superioritat la paga malament perquè no té facilitat de relació, i aquest era el tema. Aquí en la novel·la me n'enfoto una mica també, perquè representa que el papa i la mama, pues, bueno, el papa, que és una mica així, en s'aixau pelante, pues ja li agrada tenir un fill del coeficient d'intel·ligència 150 cap amunt, i diu, bueno, com més, o sigui, mai no sobra, no?, aquesta idea de que més val que et passis de més intel·ligent que de burro.
Que no, exacte. No?
I en canvi la mare sap que hi ha problemes, no? Bé, és igual, aquestes cosetes. M'he documentat i, bé, en definitiva, no és l'únic tema. Però...
La família pesa, sosté o condiciona?
De tot. Jo crec que tot. Tot, evidentment, a vegades, clar, a mi ja em diuen que normalment en les meves novel·les sempre hi ha una família i tal, igual, bueno, em penso que tots estem en família, el que passa que avui dia jo no faig una defensa, diem ultra de la família ni res, precisament aquí en aquesta novel·la pinto un entorn de famílies en reconstrucció.
Sí.
Precisament el tema de la novel·la és una reconstrucció,
perquè justament està passant una crisi,
sí,
bastant.
Sí, sí, i llavors doncs, vol dir que, vulguis o no, tots som influència d'una família. Per tant, el que passa és que aquí me n'ocupo ja precisament d'unes quantes famílies que estan amb... No hi ha cap família tradicional, diem-li, no?
Isidre, amb aquell estiu enmig del temps arribes, com hem dit en un principi, a la novel·la número 20. 20, una fita importantíssima, però aquí no hi pots... No t'hi pots quedar. Sí, és un número rodó, però no vol dir que
sigui... Pot dependre si ara caic aquí, quan sigui el meu...
Però ja sé que ara de moment el que toca és que aquest estiu enmig del temps hagi de caminar. Això, i sabem que durant un any, més o menys, vull dir, faràs caminar de la mateixa manera que fas en totes les obres, no? Però... tot i que toqui això, no? El teu cap, i a més ja d'alguna manera me l'has comentat abans, no? Perquè ja tens alguna cosa, ja està treballant, no? I segur que té una història fent soroll. Tot i que sigui aquí,
Sí,
o en notes.
Hi ha una realitat que el meu cap i el meu cos, sobretot, que tenen 80 anys, no? Com vaig fer l'any passat. Però, no, jo amb això, precisament, el que reivindico...
Mentre estiguis bé, que m'has
dit... El que reivindico
és
que els números són números i ja està, i que tot depèn... O sigui, mira, el meu pare, amb 59 anys, ja la va petar, I, bueno, i igual, hi ha altres circumstàncies. Per tant... El que importa és una actitud, i jo amb això, després de patacades familiars, però he aconseguit doncs, viure en aquest moment, estàs bé, i l'únic que passa que, evidentment, cada vegada costa més també de creure, bé, vull dir, de creure en si val la pena escriure o no, vull dir, totes aquestes coses,
Home, però... jo això sí que no t'ho pots preguntar tu, que saps molt bé que creus que val la pena escriure.
Jo sí que m'ho pregunto.
I les persones
perquè...
que et llegin també,
Sí, molt bé, gràcies.
No, això està clar.
No, això està clar, però nosaltres som els que hem de crear i hem de fer alguna cosa que estigui bé. Jo estic molt content d'aquesta, però després també he tornat a tenir la parada i ara què, no? Bé. A l'ara què, de moment, puc dir que va per via lenta, he començat a sondejar alguns temes, vull dir, i de mica en mica van agafant, però encara no tenen una forma molt determinada, però estic treballant.
Això és important, perquè tot i que no tingui una forma determinada, hi és, i això és el que importa.
S'està escovant, però sí, ja en parlarem.
Jo espero que no trigarem gaire.
Això, dic que sigui per venir a Ràdio Caldes, jo estaré aquí.
No, i ara, a les presentacions que hagis de fer, sí, tu m'ho dius, que sempre que pugui aniré.
Ara sóc tan així, que deies que sóc aventurer, que el dia 18 de juliol aniré a presentar la novel·la aquesta amb un grup de lectura a l'Espai L'Avança de vora Tuixent, del Pirineu, el Prepirineu. Perquè m'han convidat allà i mira, jo em deixo convidar si hi ha clientela, si hi ha audiència, jo m'agrada molt el contacte amb la gent.
Isidre, aquesta hora se m'ha passat volant, sí, s'ha passat volant,
sempre ens passa.
Però sempre trobarem un altre moment perquè hi siguis. Sí. Gràcies per aquesta conversa tan plena de mirada, de memòria i de literatura. Gràcies per compartir el teu ofici i aquesta nova novel·la que ens convida a mirar-nos al passat amb un altre llum, no? Sí. Ha estat un plaer tenir-te avui al Fòrum i aquí a Ràdio Caldes.
I per mi retornar-te parlant tu i amb Caldes, que sempre em porta molt bons records.
Doncs que hi hagi molta sort, i ja dic que aviat, molt aviat, jo espero tenir l'altra. I així, arribem al final del Fòrum, marxem amb una cançó que es diu el que avui, això, que és un dia rodó, i crec que així ha estat, no? Aquest matí, Perfect Diet, i que millor que amb la veu de Lou Reed, doncs així arribem a aquest final del programa. Hem compartit primer navegant per la ment amb el doctor Conra Sorribas i després amb aquesta hora de literatura amb Isidre Grau. Tornarem dilluns amb més veus, més històries i més vides compartides en aquesta plaça pública que és el Fòrum. Moltes gràcies a totes i tot per la vostra companyia i que tingueu un molt bon cap de setmana. To be just what you saw. You're going to read. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies.